Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org.
La punyalada, de Marià Vayreda, llegida per Joan Pujolà. Capítol 10. El soroll del rodet i la mola, trontollant el petit edifici, se'n feu en el primer moment irresistible. Més a poc vaig habituar-m'hi, fent-me l'efecte d'una triaca que apaivagava el gran dolor de mon cos nefrat i les folles remors de ma sang bullenta, acabant per adormir-me com una criatura gronxada al bressol per les mans barroeres i les cançons rogalloses de l'avi.
La teva traïdoria et costarà l'escot, i de genollons me demanaràs un dia a les vessuanes vessusades, malvenosa filla de les vells.
I vaig dormir 5 o més hores de carrera fins que, escolada la bassa, el moliner alçà la mola i la casa va parar de trontollar. A l'obrir els ulls, per les escletxes de la finestra traspuaven regalims de sol que creuaven en diagonal les cobertes del llit. Quan començava a fer-me compte del lloc en què em trobava i recapacitava sobre els fets i circumstàncies que m'hi havien conduït, va entrar el moliner i, obrint els porticons de la finestra, donà pas a una abraçada de sol resplendent que alegrà tota l'estància, inundant ensems el cor d'una intensa satisfacció. Me trobava tot refet, i llevat d'un gran entumiment en els membres i d'un petit doloret al coll, no sentia cap malestar. També el bon moliner semblava tot un altre. Se dirigí vers a mi amb cara riallera i, obrint l'aixeta de la seva habitual garola, exclamà: «Bon dia, hereu! I doncs què hem de fer? Sort que el sol ha fet la seva sense esperar que li diguessis arri, que si no, encara fórem a les petites. Olala! Ja veig que estàs tot reixit i que sembles un Sant Cristo ressuscitat. Que bé, home, que bé, això fa ple. Ja no manca sinó que rebossem la cisterna per dintre, amb un bon àpat, i ja et veig a les calces per heure-te-les amb un altre lluparràs com el d'ahir. Bé, home, bé, ja m'agrada que t'interessis per la meva pobilla. Ella també ho fa per tu. Hores ha que venia a sotjar la porta de la cambra i quan sentia els teus ronquets de canonja, se'n tornava tota contenta. De més, està tota reixida. Va patir molt ahir, la pobra. Va fer una plagacitat. Una criaturada, i de poc trobava la sabata a son peu, és cert. Més no ho va pas fer amb malícia, cregues-ho. L'Ibu l'havia citada a l'alzinar i ella hi hauria pas anat, perquè, això sí, de drol i ditxotosa ja ho és. Fa com sa mare, que Déu la tinga al cel, que per broma sempre li agradava tenir-ne 4 o 5 en ronda. I abans no va donar-me el sí, no em va pas fer per tenir poc ni gaire. Però, fora d'això, ni de fadrina, ni de casada, mai ningú se la va posar en boca per res. Doncs la noia és així. I prova de que no hi volia res amb l'esperbé, n'és que t'hi cridessin a tu. Ella es pensava la beneita, que encara era utap i carbassa. No la sabia la topada del molí de la Frau. Jo sí que la sabia, saps? Perquè jo ho sé tot. I si m'ho hagués comunicat, ja li hauria dit lo que feia el cas. Més les mosses són així, però ja posarà els peus plans desendavant, jo t'ho abono. Ni tampoc se creia que l'Ibo fos tan brètol i llarg d'ungles, cosa que també li hauria vinantat, perquè ja em constava bé massa de quin peu se dol, sinó que les noies, saps, amb 4 floreios ben dits se'n paguen i aquell murri no sap de debò. Endemés, tornant-hi. Sembla que vos les vareu picar de ferm. Ja ho sé que n'hi va haver per tots. Més segons la noia, que m'ho ha explicat de pe a pa, si és viu l'Ibo és perquè t'ho vares voler. I jo no t'ho desaprovo pas. Més crec que tant de bé li hauria fet Déu, i potser més a tu que en ell, que n'haguessis passat els taps, perquè em temo que viu serà un mal gra que potser te farà prou pruïtge, i mort, mira, tapis. Però, mirant-me en certa maliciosa satisfacció, cregues-ho, no em creia pas que fora de rotllo un polion hi hagués aquí qui li pogués fer cara en aquest putolàs. Vaig incorporar-me i, ajudat d'ell, vaig renovar-me les untures amb draps nous que la Coralia anava subministrant des de fora la cambra. Aquesta estava tota transformada, notant-se'n son tocat certa endreça dintre de son parament casolà. Com a record de les violentes escenes de la tarda anterior, vaig notar-li cert esblaïment en els colors d'ordinari vius de sa fesomia, el que la feia encara més interessanta. Me serví un esmorzar confortable que contribuí del tot a acabar-me de posar de bon temperament i en un moment en què el moliner ens deixà sols, la conversa adquirí major intensitat. «Coralí, jo et dec la vida», vaig dir-li.
«Jo et dec el que m'estimo més que la vida»,
va respondre ella baixant els ulls.
«I el que més pena em fa és que, bèstia de mi...»
«No en parlem d'això», vaig exclamar jo, «que beneïa Déu per tot lo succeït. Tot lo que volia avinentar-te m'ho va donar bo i pastat aquell home. Ho saps ara que és l'Ibo? Doncs figura que jo sóc tot al revés que ell, i ho sóc, per més que m'ha lligat amb ell, una amistat de tota la vida. I ho sóc, malgrat els seus treballs per fer-me el contrari de lo que sóc, amistat maleïda que me n'ha fet de mal. Fins me sembla impossible que ningú em pugui veure, després de tants anys d'anar junyit en semblant bèstia. Dichosa tu, que amb una vegada de tractar-lo l'has pogut conèixer». Parlava amb el cor i al veure'm la Coralí tan apesarat, va procurar la seva manera fer-me entendre que la gent sabia distingir entre el seu fet i el meu. Verdaderament hi ha en el poble una certa intuïció per saber jutjar el que és corruptor i el que és senzillament corromput. Me quedava en tot un punt que no pareixia ben clar. Si la Coralí ho comprenia tal com deia, a què obeïa la seva conducta el dia de l'aplec de Sant Aniol acceptant el galanteig d'aquell home i fins provocant-los amb ses moneries? El cas és que ella pareixia bravament canviada. No era la mossa, ballaruga i aixalabrada que amb sus retrets i mots escaients feia cara al galantejador més esquilat. No era tampoc la donzella farèstega de la tarda abans, disposta a defensar-se amb dents i ungles fins d'un lladre de camí ral. Ni era tampoc ben bé la mestressa enfeinada i complacenta que tan bona arribada me feia al molí, tractant-me en franquesa muntanyenca, no exempta de certa cerimònia casolana. Era més reposada, més reflexiva, i en les mateixes mostres d'atenció que em prodigava, hi notava una major intensitat, major respecte a la persona, i sobretot un aire de confiança i germanor propi de persones entre les que hi ha mancomunitat d'interessos i afeccions. Semblava com si la terrible prova per la que havia passat hagués determinat en ella una crisi benfactora, depurant-la de defectes i aquilatant ses virtuts. Així ho interpretava jo i no sabia encara revenir-me de tanta sort. Vaig copsar un detall al vol. Recapitulant sobre les peripècies de la lluita, va dir-me somrient i clavant-me una mirada en què hi vaig llegir una espurna d'orgull no exempt d'admiració.
«Mai t'hauria cregut prou home per reptar l'Ibo, i menys encara per abatre'l com ho feres ahir. Però ten-te compte»,
afegí sèria.
«Ara que et coneix, no és pas fàcil que et caci les pessigolles cara a cara. Ara et ferirà de traïdor. Cal que vigilis, pobre Albert».
Me va semblar haver descobert bona part de la incògnita. Hi ha en les mosses, fins en les més busqueroles, un fons d'admiració per la força, superior a vegades al de la bellesa i la gràcia. És un residu de l'esprit cavalleresc d'altres temps que traspua encara sota la crosta del positivisme del dia. La Coralí apreciava en mi sens dubte alguna qualitat que sos ulls tenia verdader valor, però em trobava encongit, curt de geni. En canvi, l'Ibo, arrogant i galantejador, la seduïa algun moment per la superioritat d'aquestes qualitats i per la força amb què les feia valer. Però des del moment en què jo, amb un esforç de desesperat superior a mi mateix, vaig esmicolar l'ídol, quedà visible a sos ulls sols la mala fama que tapava. Aquesta interpretació potser massa crua, vaig donar jo el sobtat canvi de la Coralí. Però dec afegir que no va molestar-me tal descobriment, ans al contrari, vaig sentir-me afalagat i, contestant a la seva carinyosa observació, vaig fer-li amb petulància. «No el temo pas cara a cara, perquè ja li conec el joc. De traïdor pot ferir-me, però que posi els peus plans, que si erra la primera, la segona no serà pas d'ell».
«No t'hi fies, creu-me, és una mala ànima i el d'ahir no t'ho perdonarà mai més. Si pot, te matarà».
Jo em complavia fondament amb el posat angoniós que tenia parlant d'això. Vaig contemplar-lo un moment i, volguem provar-li el cor, vaig dir-li: «I si em mata, tant de guanyat, no faig falta ningú, ni ningú em ploraria».
«Mireu el rondaller, tantes mosses que hi ha al poble que vigilen, cap te ploraria? Com més no, aquí n'hi ha una que, si això esdevingués, se'm moriria de corcó, de pensar que seria ben meva la culpa».
«Sols per això?», vaig exclamar mirant-la fit a fit.
«Per això i per la més enllà»,
feu ella somrient amb una escaienta mueca, tot fent posat d'alçar-se. Me semblà que la cosa filava bé i no vaig voler desperdiciar l'ocasió d'esbotzar: «Escolta'm, Coralí, no te'n vagis, que hem de parlar. Ella torna a seure. Ja ho saps bé prou que no tinc el bon parlament de l'altre. Fins ell per enxerinar-me em feia evident que tu em trobaves curt de gènit i de paraules. Més cregues-ho, si jo pogués parlar sense haver de mesurar les paraules, com fa qui no sap el terreno que trepitja, si tu em daves el sí que jo tant sospiro, cregues que les trobaria les paraules. La teva amor me les trauria del cor una a una com un enfilall de cideres. És la por d'errar el cop que m'entrebanca la llengua, cregues-ho.
Emperò, que t'he desnonat mai,
feu ella baixant el cap. Ben bé no, més el dia de l'aplec.
Ditxos aplec, ni mai que hi fos anada, bé m'encostarà de retrets.
I tot d'una, com qui es decideix per la drecera, exclamà entre enfadada i riallera.
Sembla mentida que sigues tan gamarús. Què costava de parlar net i clar i no fer embuts com una criatura? Temps ha que se't veia el cor. I què més podia desitjar una noia com jo que trobar un bon partit i un brau jove? Però que li està bé a una noia de descobrir-se abans d'hora, ximple. Lo de l'aplec, perquè ho sàpigues, va ser com una manxiula que vaig empescar-me al veure que mai te sorties de la fangada.
Va ser un mal pas, més a més que no creia en aquell tan mal amic i tan brètol, però el pecat he trobat la penitència, bèstia de mi. Quan el moliner se'n rejuntà, no n'havien fet a poca de feina. Tanta que decidit a rematar-la d'un pic, sense deixar-li acabar la parrafada que amb motiu del meu bon regent havia començat, vaig dir-li prenent-lo pel braç. Teniu raó, mestre, més heu de fer-me mercè d'escoltar quatre paraules i sabreu de què tractàvem ara amb la pobilla, i no pot anar endavant sense que vos en passeu. La Coralí va fer posat d'alçar-se i fugir com avergonyida. Altolà, dimosella, vaig fer-li, retenint-la pel braç. Va o no va de veres? Doncs quieta, que aquí no ha d'haver-hi secret. Seiem-hi, doncs, digué el moliner torcint la cara mitja rialla de guineu, com qui ja es menja la partida. Vos ja em coneixeu, n'és pas? Sóc un pobre minyó, que de mal no n'ha fet a ningú, per més que estic fart d'anar amb males companyies. Potser això mateix m'abona, com aquells que, tot i feinejant entremig dels empestats, no prenen la malura. De deute no en tinc pas cap, gràcies a Déu. I tinc alguna pobresa que he pogut netejar de dugal, mercès al meu treball. Puc, si vull, passar-me de fer tot el jornal, si bé mon geni més m'atira a treballar que a vagar. Tot això també ho sabeu i ho sap tothom perquè no sóc pas home de misteris i tot el meu va mig del camí ral. Tinc, a més, la casa ben parada perquè ma pobra mare, que Déu tinga el cel, tirava més per farcir els armaris que per llevar cargues a la que ja hi venia clofada de tota la vida. Deia que volia guarnir bé el niu per quan l'ocell pogués tornar-s'hi a jucar i l'ocell no hi tornà del seu vivent, pobra mare. Doncs sapigueu que des d'aquella és morta, a casa fins les prets ploren. Ploren d'enyorança d'una mà jove i polida que les netegi de pols i trenyines, d'una escombra nova que escombri net, i jo com elles defalleixo d'enyorament d'una companya alegre, gravosa i bonica, d'una mestressa feinera i endreçada, baldament me posi les peres a quarto, que prou necessita qui com jo està tan fet a llaurar tort. Doncs veieu? De tot això parlàvem amb aquesta bona mossa, i ella me deia que pensava molt santament, i jo li deia que ella tenia mal o que em feia falta, que només calia que em digués que sí i tot quedaria aviat arranjat. I ella me deia, vaja, entès que em deia, que per ella no es perdria. Més com noia saggia i filla creienta, no pot passar avant sense que vos negueu esmeni i digueu la vostra. Doncs bé, en això vaig ara, i deixeu-me acabar, que m'escanyo. Net i clar, vos demano la mà de la vostra noia. Esteu a cas? El moliner se llevà la pipa de la boca i prenent l'aire serio i cerimoniós que empleava l'anar a cloure els seus negocis més graves, digué: «Mira, Albert, de tot el que em dius, res me ve de nou. Temps ha que et veia venir, i tu diràs si t'he fet mai cara fosca. Si no m'haguessin plegut els teus endandis, prou t'hauria esquivat de grat o per força. Vull dir que de lo que mira la persona no cal parlar-ne, ni tinc d'acudir als veïns. Sé lo que tens i lo que no tens. Lo que vals i lo que no vals, més que tu mateix. A més, amb el temps que coves la malura, és de creure que t'haurà llegut de pensar-hi, i no ets pas tan noi tendre per tema cobris de lleugent cosa de tanta importància. La noia te l'has poguda ben mirar i conèixer, i tu sabràs si et fa peça. Per lo de més, si no és pas ricatxa, tampoc és cap trucaportes, que quelcom durà sota la xella, ni li mancaran caps i agulles. Fins aquí tot va molt bé, I si ella s'hi aplana, no seré pas jo qui posi agulles a la màrfega. Caseu-vos en nom de Déu i que ell vos faci sants i bons i vos doni aquí pau i després glòria i amén. Més anem a lo que fa bon so, afegir tot el sansa per deixar-nos de nou sols. Fins ara estem d'acord, vejam ara si ens desavindrem. Tu portaràs molta pressa i jo no em porto gaire. Ja t'ho explicaré ben clar, perquè des d'ara entre nosaltres no hi ha pas d'haver secrets. De fer de moliner i de viure de miracle entre llops, exposat a cada dos per tres a que em llevin la pell, ja en som fart. Tinc compromís fet d'arrendament del molí a persona de confiança i jo vull arrolir-me més a vora de poblat, esperant estar-hi més arrecerat de tanta lledregada com pastura per aquesta terra deixada de la mà de Déu. Ja tot ho tinc dispost, però el tracte fet no pot començar a córrer fins Nadal de l'any vinent. Digue-li un any i mig llarg. I fins a llavores no comptis pas amb la meva noia, que aquí la necessito tant o més que tu a casa teva. I si no, ja saps el que vaig dir a la seva tanta, que sempre m'empudeia la paciència llevant-me-la de casa. O em deixes la noia o em caso amb la criada que estigui de torn. I ho hauria fet com hi ha món. Ho tens entès ara, el que fa el cas? Aquesta resolució no deixava de contrariar-me. Més no volguent donar-li importància, vaig preferir prendre-la alegrament. Cal confessar amb tot que en nostre parvenir falaguer hi vèiem un grop negre, que era la maleïda estampa de l'Ibo. A l'esmentar-la, la pobra Coralissa posava sèria.
«Quin mal punt, Déu meu!»,
exclamava.
«I tan bé que podríem haver arribat en això mateix, sense passar per aquell mal trànsit, si no haguessis sigut tu tan cosó, ni jo tan bèstia».
Fi del capítol.